Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Augmenta la presència de meduses a les platges de les comarques gironines. L'aparició d'aquesta espècie ha obligat a restringir el bany a diversos municipis de l'Alt Empordà, com per exemple Roses, Sant Pere Pescador i Empúria Brava. La situació a Lloret, de moment, és de tranquil·litat. Segons Proactiva, l'empresa encarregada de la vigilància del litoral lloretenc, en el que portem de temporada d'estiu, només s'ha aixecat l'avís de la presència d'aquest animal marí en comptades ocasions. Aquest fet, però, mai no ha obligat a hissar la bandera vermella a les platges de la destinació. Avui ens acompanyarà als estudis de la ràdio el portaveu de Proactiva, Joel de Silva. Amb ell confirmarem si de moment la temporada està transcorrent amb normalitat i també ens explicarà què cal fer quan et pica una medusa. És el tema de portada d'avui dilluns 5 de setembre, una jornada en què també ens despertem amb altres notícies. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. A partir d'avui s'inicia el termini per apuntar-se als cursos de català. Com és habitual, els nivells que s'ofereixen van des de l'inicial fins a la suficiència. Parlarem d'aquesta qüestió amb la responsable de l'Oficina de Català de Lloret de Mar, Cesca Cornellà. Som només a 6 dies d'una nova Diada Nacional de Catalunya. L'Ajuntament ha començat a repartir senyeres a Lloret de Mar per tal de guarnir la vila a motiu d'aquesta diada de l'11 de setembre. Ampliarem aquesta informació amb el regidor de Cultura, Albert Robert. I en els últims minuts del programa ens dedicarem als esports. D'una banda, ens farem ressò del 31è torneig Dona Marinera d'hoquei patins. Se celebra aquest diumenge i, a banda de la competició, l'esdeveniment servirà per fer la presentació oficial de tots els equips del Club Hoquei Lloret. En parlarem amb el president de l'entitat, Joshua Pérez. D'altra banda, us recordarem que continuen obertes les inscripcions per a la de Picasso Run d'aquest divendres, aquesta cursa que arriba a Lloret de Mar aquest divendres al vespre. Recordem que l'objectiu d'aquesta cursa no serà guanyar, sinó passar una bona estona i quedar com més acolorit, millor.
I comencem setmana amb estabilitat meteorològica. Ens ho explicarà la seva crònica en Miquel Bernis. A més, repassarem els titulars més destacats del dia i també mirarem què diuen els diaris. Tot plegat al Bon Dia, Bona Hora, a la producció Eduard Lanzas, i posant-hi veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
Doncs dèiem que comencem la setmana amb estabilitat, però volem que sigui en Miquel Bernis qui ens doni tots els detalls de la informació del temps. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, Maria. Comencem jornada i setmana amb 26 graus aquest matí a Lloret de Mar, un dia totalment, una matinada totalment de ple estiu. Humitat que ha baixat al llarg de les últimes hores de la nit, ara se situa al voltant del 50%, i temperatures que aquest cap de setmana han estat rècord en molts indrets. Avui esperem un dia marcat pels núvols prims, a primeres hores una mica més espessos, a mesura que avanci la jornada s'aniran fent cada cop més trencats, temps per tant estable i calor pràcticament tan intensa com la d'aquest diumenge, temperatures gairebé tan altes, altre cop màximes al voltant fins i tot dels 30 graus a la mateixa línia de la costa i pujant clarament per sobre d'aquest valor de seguida que ens allunyem de mar. Els dies vinents, però, a poc a poc la situació s'anirà normalitzant. Demà ja començaran a baixar una mica els termòmetres i sobretot a partir de dimecres entrarem en una fase com a mínim de més normalitat per ser finals d'estiu i per ser inicis de setembre. No és que hi hagi un canvi brusc que ens porti de cop la tardor, però sí que les temperatures baixaran tranquil·lament 3, 4, 5 graus, fet que les normalitzarà per aquesta època de l'any. Això passarà a partir de dimecres. Coincidint amb això, el temps serà una mica més variable. De moment, demà el sol continuarà dominant. Dimecres també, en tot cas, de cara a dijous, podem esperar la possibilitat d'alguns xàfecs a la tarda que puntualment afectin la selva marítima, però de moment de possibilitats elevades de pluges no se n'entreveuen al llarg dels pròxims 5 dies. Per tant, situació de molta calor encara en aquest inici de setmana, però amb l'esperança que a partir de dimecres, com a mínim, les temperatures es normalitzaran.
8 i 5, moment per titulars i comencem destacant que un centenar de persones han participat al funeral organitzat per la plataforma Aturem la C-32.
L'entitat va fer un enterrament simbòlic dels boscos de la Selva Marítima en contra de la prolongació de la C-32. A més, la plataforma ha anunciat que presentarà un recurs aquesta setmana perquè no comencin les obres, ja que assegura que el pla mediambiental ha caducat i no està sotmès a la legislació actual.
Ha estat notícia també aquest cap de setmana que l'incendi d'un generador a l'hotel Sant Village de 4 estrelles ha destapat que havia punxat la llum.
L'establiment tenia un generador elèctric al terrat que es va incendiar per sobrecàrrega i arran d'això s'ha descobert que tenia la llum punxada a la xarxa pública, un fet que ha confirmat la companyia Endesa, tot i que el responsable de l'hotel ho nega.
I en alguns punts de Lloret aquest diumenge s'ha notat el terratrèmol de magnitud 3,6 amb epicentre prop de Sils.
No hi ha hagut víctimes ni danys destacats, però el sisme s'ha notat considerablement a la Selva, al Maresme i al Gironès perquè s'ha originat a només 5.000 metres de profunditat.
I sortim ara de Lloret. En plana política, destacar que el rei rep avui Ana Pastor per decidir si convoca una nova ronda de contactes.
La presidenta del Congrés dels Diputats ha de comunicar al monarca el resultat de la investidura fallida de Rajoy. De moment, tot sembla encaminar-se a unes terceres eleccions.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, defensa el seu dret a manifestar-se per la Diada, però diu que encara no ho ha decidit.
Puigdemont ha explicat que encara està valorant la situació, que vol parlar amb més gent, però alhora ha recordat que ell ha participat en totes les mobilitzacions amb motiu de l'11 de setembre, també sent alcalde de Girona.
Colòmbia firmarà la pau definitiva amb les FARC el 26 de setembre.
El president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, ha dit que s'ha triat Cartagena de Índies per a la signatura perquè en aquesta ciutat va viure i morir Sant Pere Claver, el jesuïta català conegut com l'apòstol dels esclaus i defensor dels drets humans.
També en plana internacional, Xi Jinping fa una crida a evitar el proteccionisme per estimular l'economia en la cimera del G20.
Els líders del G20, reunits a la Xina, han acordat reforçar la cooperació mútua com a forma d'estimular el creixement econòmic.
En societat, troben dos homes morts per ferides d'arma blanca en un pis de Santa Coloma de Gramenet.
Són dos homes d'entre 25 i 35 anys i després de rebre l'avís d'una baralla en un edifici els Mossos han trobat els cossos en el replà de la segona planta. Hi ha un tercer implicat i tots tres són d'origen llatinoamericà.
Ferit també un home per arma de foc a l'interior d'un bar del Poble Sec.
L'afectat de mitjana edat ha rebut un tret a l'abdomen, però no estem per la seva vida.
D'altra banda, familiars del jove Gabriel Pérez demanen que s'investiguin les circumstàncies de la seva mort.
El noi de 24 anys va morir per una peritonitis aguda després d'anar 3 vegades a l'hospital d'Igualada on li van diagnosticar una gastroenteritis. Un miler de persones han donat suport a la concentració.
Cal afegir que el Departament de Salut ha obert una investigació per poder esclarir els fets. Seguim amb més notícies. El veí de Mataró acusat d'amenaçar el col·lectiu LGTBI i torna després de ser posat en llibertat.
L'Observatori contra l'Homofòbia ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra el veí de Mataró acusat d'amenaçar a través de les xarxes socials el col·lectiu LGTBI amb una massacre semblant a la d'Orlando.
Recordem que aquest col·lectiu està format per lesbianes, gais, transexuals i bisexuals. D'altra banda, més d'un centenar d'immigrants entren a Melilla saltant la tanca.
Uns 250 immigrants subsaharians han aconseguit aquest diumenge entrar a Melilla saltant la doble tanca que separa la ciutat espanyola del Marroc. És el tercer salt de la tanca de Melilla en 15 dies.
El papa Francesc ha canonitzat la Mare Teresa de Calcuta.
L'esdeveniment l'han seguit a la plaça de Sant Pere del Vaticà més de 100.000 persones i s'ha retransmès per 125 canals de televisió.
En plana cultural, destacar la satisfacció i les bones expectatives en els primers 3 dies de la 34a edició de la Setmana del Llibre en Català.
L'organització veu amb optimisme el desenvolupament de la fira que acaba aquest diumenge 11 de setembre i aquest any compta amb un 28% d'expositors més i un total de 250 activitats programades.
Leo Messi arriba a Barcelona per saber l'abast de la seva lesió.
El davanter ha arribat aquest diumenge després que s'han agreujat els problemes físics amb què es va incorporar a la selecció argentina. Les proves mèdiques d'avui dilluns determinaran el seu estat.
També en esports, a MotoGP, Maverick Viñales s'ha apuntat al circuit de Silverstone la seva primera victòria en aquesta categoria.
Per la seva banda, Marc Márquez ha protagonitzat dues batalles per accedir al podi amb Crutchlow i Rossi, que han completat el podi. El pilot de Cervera ha acabat en quarta posició finalment i es manté líder del Mundial amb 210 punts i Rossi és segon amb 160.
En la mateixa cursa, Pol Espargaró i Loris Bath han protagonitzat un aparatós accident, però tots dos es troben bé.
Els dos pilots han tingut l'accident en la primera volta i han estat traslladats a l'hospital, però tots dos han anunciat que estan en condicions.
Fins aquí els titulars quan són un quart menys 5 de 9.
¿Parecer más joven y dejar de tener aspecto de cansancio? Puedes conseguirlo rápidamente con la técnica que triunfa en todo el mundo. El lifting líquido es aplicable tanto a mujeres como en hombres y tiene unos resultados naturales y rápidos. Consiste en novedosas técnicas que nuestras manos expertas te proporcionarán un aspecto rejuvenecido y libre de imperfecciones, logrando recuperar el óvalo facial y luciendo una piel radiante. Todo sin abandonar tus actividades diarias. Sigue siendo tú, pero renuévate en tiempo récord para disfrutar de una piel impecable y un aspecto más fresco. Solicita tu visita informativa gratuita en Clínica Fanals, 972-36-43-28. Estamos en Avinguda Vila de Blanes 162 Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
S'ha convocat un procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic mitjà o tècnica mitjana de ciències mediambientals. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, a la planta baixa de l'Ajuntament, fins al dimarts 13 de setembre. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden recollir a l'OIAC.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
Tothom en guàrdia. Arriba Escaramús. El nou musical de Degoll de Gom amb 18 actors, 10 músics en directe i música del compositor de Maricel, Albert Guinovart. Escaramús, una comèdia d'amor, aventures i revolució. A partir del 23 de setembre al Teatre Victòria. Viu la llegenda amb Escaramús.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
Un cafè, una infusió o un refresc, un entrepà, un crep o un pastís, els millors productes de fleca i cafeteria a P de Pa. Un espai creat per a tu, a P de Pa, com a casa. P de Pa. Ens trobareu a la Rambla de Romà Bernès 8, a l'Avinguda de Vidreda 6 i el Rieral, a l'Avinguda de Josep Pla i Casadevall 12.
Al Facebook de Nova Ràdio Lloret ja som més de 6.000 seguidors. Tota l'actualitat de Lloret també a les xarxes. Moltes gràcies per seguir-nos.
Munta-t'ho bé i passa pel Facebook de la Ràdio de Lloret de Mar.
I recorda, comenta, fes m'agrada i comparteix. Nova Ràdio Lloret, més de 6.000 seguidors. A Facebook.
L'associació Espai Setè Art presenta les estrenes de cinema comercial al Teatre de Lloret.
Aquest dilluns 5 de setembre, a les 7 de la tarda, Kiki, El amor se hace. I a 9:45 del vespre, El professor de violín.
Venda d'entrades al puntet i al Disclub. I una hora abans de la projecció, a la taquilla del cinema. Preu de les entrades, 5 euros els dies laborables i 6 euros els dissabtes i festius. 4 euros amb el carnet de la Llar de Jubilats de Lloret. Associació Espai Setè Art.
Els dilluns a les 9 del matí, escolta quins han estat els resultats de la jornada esportiva del cap de setmana. Coneix l'opinió i les impressions dels protagonistes. Connecta amb Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret.
Aquest dilluns, inici de la nova temporada.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Dos minuts passen ara d'un quart de nou del matí. Bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora en aquest dilluns 5 de setembre, dia en què s'obren les inscripcions dels cursos de català aquí a Lloret. Es tracta de la primera tanda de classes que van des del nivell inicial fins al de suficiència i que es fan al llarg de l'any.
El període comença avui i acaba el 21 de setembre. Per apuntar-se cal anar a l'oficina de català situada al carrer Felicià Serra i Mont 15. L'horari és de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de la tarda i els dijous de 3 a 2 quarts de 7 de la tarda. Les classes començaran els dies 26 i 29 de setembre.
Al telèfon hi tenim la directora de l'oficina de català de Lloret, Cesca Cornellà, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que les inscripcions comencen avui, ens ho confirmes?
Exacte, a les 10 comencem.
I què s'ha de fer per apuntar-se a algun dels cursos?
Doncs qui tingui clar quin nivell té pot venir directament amb algun document personal i no necessita res més. Si algú vol fer un curs de català però no sap exactament si ha de començar al nivell intermedi o el de suficiència, per exemple, ha de venir amb una mica més de temps per poder fer una prova de col·locació.
Quan diem que va del nivell inicial fins al de suficiència, què vol dir exactament? Què és el que s'hi ensenya en aquests nivells?
El nivell inicial és per a les persones que no entenen gens el català ni cap llengua romànica, és a dir, que no, de moment no és possible comunicar-se ni en castellà ni en francès, és a dir, el nivell més baix. I el nivell de suficiència és el que popularment es coneix com a nivell C, i que actualment per la nomenclatura del MERC seria el seu. He de dir que ara al setembre comencem tant aquest nivell, el de suficiència, com l'intermedi, el començament de cicle. Ho dic perquè la gent que el necessita o que té ganes de... que ja parla català però vol aprendre a escriure'l, és un bon moment per incorporar-s'hi. Perquè al gener tornem a fer inscripció, però llavors el cicle ja estarà començat i potser s'hauria d'esperar una pròxima inscripció. Ara és el moment ideal per començar a qualsevol nivell, però faig incidència en aquests dos, l'intermedi i suficiència, perquè hi ha gent que sempre té al cap que vol fer català i no acaba de trobar mai el moment, se li escapa el termini d'inscripció, doncs just ara és el moment ideal.
Perquè en aquests nivells, a l'intermedi i a la suficiència, es comença a ensenyar a escriure a banda de parlar
el
català.
Exacte, sí. En els nivells bàsic elemental, la part escrita és secundària, és a dir, hi ha el suport escrit perquè es fan exercicis, perquè es llegeix, però no es fa incidència en ortografia, per exemple. Quan algú ja té coneixements de català oral i el que vol és saber les normes bàsiques d'ortografia, expressar-se més bé, s'ha d'incorporar a aquests nivells.
I quantes places disponibles hi ha?
Ara oferim 11 cursos i a cada curs podem oferir fins a 25 places, que normalment el que hi ha en un grup són unes 20 persones.
Hi ha algun perfil d'alumnes que se solen interessar en aquests cursos, o és molt variat?
Canvia molt amb els nivells, és a dir, en el nivell inicial el perfil és molt clar, són persones que tenen la necessitat administrativa de tenir un certificat de català, perquè per tenir permís d'arrelament o de residència es demana coneixements inicials de català i de castellà. Llavors s'adrecen a l'oficina de català per obtenir aquest certificat que necessiten. Això en el nivell inicial. A partir del nivell bàsic, el que domina ja són motius personals. És a dir, gent que potser fa més temps que és aquí i que amb el castellà s'han anat sortint, però veu que si té criatures necessita el català per les comunicacions amb l'escola, per ajudar la criatura amb les feines escolars i també amb les relacions de veïns, etc. És a dir, quan una persona ja fa més temps que és aquí, s'adona que el català potser no és imprescindible per sobreviure, però sí que és convenient per qüestions pràctiques de la vida personal. I llavors, en el nivell elemental, intermedi, ja són persones que veuen majoritàriament una necessitat laboral, és a dir, que si volen trobar una feina és probable que els demanin el català, o per millorar la posició, el lloc de treball, potser aspiraran a un lloc en què el nivell que necessitaran serà el nivell C1, i també hi ha el perfil de persones que ens encanta que siguin, que són persones que potser ja tenen el nivell convalidat, però senten la necessitat de millorar el seu nivell de llengua, de repassar el que potser ja sabien i han oblidat, i bé, en un curs, en una sola classe, hi ha molts perfils de necessitats, molts perfils d'alumnes diferents, és molt enriquidor.
Doncs això és positiu i ens alegrem que hi hagi molta gent que tingui ganes d'aprendre català. De quins preus estem parlant en aquests cursos?
Són cursos subvencionats i els més baixos estan molt subvencionats i els més alts no tant. Llavors, estem parlant que els nivells inicials, com que interessa molt que tothom que viu a Catalunya sigui capaç de comunicar-se mínimament en català, els inicials són gratuïts. Llavors, a mesura que va pujant el nivell, va pujant el preu. S'ha de dir que en tots els nivells de pagament, quan una persona no està treballant, hi ha un 70% de reducció, amb la qual cosa els preus són realment assequibles.
Per tant, el preu no pot ser una excusa, per no venir?
No pot ser-ho, de cap de les maneres.
Doncs, per acabar, insistir en què s'ha de fer. Si algú ha estat escoltant l'entrevista i diu vull fer algun d'aquests cursos, insistim, què ha de fer?
Ha de venir a l'oficina de català. Abans dèieu l'adreça, és on abans hi havia el servei d'aigües, és una localització nova, això ens agrada recordar-ho perquè tot i que hi som des del gener, si hi ha algú que només se'n recorda de la inscripció de català al setembre, potser li ha passat per alt que hem fet aquest trasllat. Tenim localització nova i qui vulgui fer un curs de català és tan senzill com venir a l'oficina a informar-se, a fer la prova de col·locació, fer directament la inscripció. També es pot posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon o del correu electrònic.
I ja que ho comentes, esteu contentes amb aquesta nova ubicació?
Doncs la veritat és que sí. De moment ens semblava que perdíem centralitat, és a dir, abans érem realment el rovell de l'ou de Lloret, i ens semblava que apartar-nos d'aquest centre ens faria perdre usuaris o que la gent no ens trobaria. Però clar, aquest lloc també és cèntric, encara que no ho sigui tant, i el fet que sigui a peu de carrer, la veritat és que ens va molt i molt bé. És a dir, ja ho sé que pujar un primer pis no és cap gran cosa, però la gent quan passa i ens veu, doncs vaja, ens ajuda a ser més accessibles a la gent.
Doncs ens n'alegrem i queda dit a tots aquests cursos, qui vulgui més informació que s'adreci aquí a l'oficina de català. Moltíssimes gràcies, directora de l'oficina Cesca Cornellà, i que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
5 minuts i seran 9:15 i seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora amb més temes per explicar-vos i ho hem avançat a la portada. Creix el nombre de meduses a les platges gironines. La presència d'aquesta espècie ha obligat a restringir el bany a diverses poblacions de l'Alt Empordà, com per exemple Roses, Sant Pere Pescador i Empuria Brava. De moment, però, a les platges de Lloret no s'han hagut d'hissar cap bandera vermella per aquesta causa.
Segons Protecció Civil, en 21 dies d'aquest estiu, comptabilitzats fins al 15 d'agost, s'ha detectat la presència de meduses en almenys una platja de la Costa Brava. L'any passat, en tota la temporada de bany, només es va produir aquesta situació al llarg de 13 dies.
Però aquest estiu també s'ha detectat l'afluència d'una altra espècie aquí a la Costa Brava. Es tracta del peix aranya, també anomenat aranya de mar, que té una aleta dorsal amb unes punxes verinoses. Com que aquest peix s'enterra a la sorra i se situa als primers metres del litoral, quan els banyistes trepitgen l'animal, es claven les pues. Doncs en parlem de tot plegat amb el portaveu de Proactiva aquí a Lloret, Joel de Silva, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Parlàvem primer del tema de les meduses. No s'ha posat bandera vermella cap dia, però sí que des de Proactiva s'anuncia que se n'han detectat forces. Aquí a la platja, de fet, la gent ho comenta.
Sí, és verdad. Bueno, no hemos tenido banderas amarillas esta temporada por medusas, pero no quiere decir que no estén presentes, ¿no? Realmente hace unos 20 días estamos con la presencia de la famosa Cotiloriza tuberculata, más conocida entre nosotros como la huevo frito, y es una especie donde no tiene riesgo alguno prácticamente, salvo para usuarios que sean alérgicos, y que se encuentra en bastante cantidad, sobre todo en la zona de fuera de boyas, ¿no? Que va entrando día a día por temperaturas del agua y estados normales.
El motiu, anava a preguntar, ¿no? ¿És aquesta elevada temperatura de l'aigua que encara dura a mes de setembre?
Bueno, sí, estamos cerca de los 25 grados prácticamente, por decirlo. La temperatura del agua es excepcional para que varias especies crezcan, pero también tenemos que ver la época del año que estamos, en este caso la huevo frito, por decirlo de alguna manera. Es su época, tiene que aparecer. Entonces es normal que en estos momentos la tengamos en nuestras costas.
I quan dius que no hi ha perill pels usuaris, excepte si són al·lèrgics, vol dir que si ens estem banyant i la toquem no tindrem cap picada? O què vol dir exactament?
Bueno, es interesante este punto porque realmente como usuario yo también tenemos esa sensación de ir a ver lo desconocido. Realmente todas las medusas, aunque sean peligrosas o no, no hay que tocarlas. Realmente son especies que viven en el mar y cuando nosotros las alteramos su estado, ellas se estresan y largan una baba. En el caso de la huevo frito, no tiene determinada peligrosidad, pero al tocarla, viven peces y viven especies dentro de esa medusa que estaríamos alterando lo que es el funcionamiento normal del mar, ¿no? Entonces, en el caso de las medusas, no habría que tocarlas, y en este caso especial, ni retirarlas.
Uh-huh. ¿Y es l'única que tenim aquí a Lloret, o n'hi ha més, però aquesta és la més abundant?
Bueno, no. Este año, principalmente, huevo frito. Alguna, por decirte, la blanca que todos conocemos, hablando en la jerga popular, la blanca se llama rizostoma para todos, y es la que encontramos en los puertos. No ha venido este año, no significa que no esté, como has dicho, desde el Alto Empordà. En este año, en el Instituto de Ciencias Marítimas, tenemos una aplicación que las vamos siguiendo y nos vamos avisando entre playas dónde están, ¿no? Hemos estado muy, muy encerrados por las medusas. Desde arriba, desde el lado de Francia hacia aquí, en San Pera, cuando bufa Levante, pues se vienen para aquí, y desde Barcelona también han estado. Entonces, entre Garbí y Levante nos vamos peleando y las vamos manteniendo, pero no hemos tenido tantas asistencias.
I deies que com a usuari doncs sempre volem conèixer allò desconegut. Us hi trobeu molt amb banyistes que no saben massa bé, veuen aquest animal, l'agafen i juguen? Us hi trobeu?
Sí, realmente sí. La situación normal es espantarse e intentar retirarla del agua. Lo que hacemos aquí prácticamente es informarle al usuario con una demostración de que no es peligrosa y de que no deberían de retirarla del mar, ¿no?
Uh-huh. Doncs fem aquesta crida a la gent perquè no faci aquestes coses. En cas que ens pica, de manera voluntària o involuntària, ¿no? És a dir, si és culpa nostra o no, què hem de fer?
Bueno, principalmente la medusa es un animal que vive en el medio marítimo Entonces, lo principal, todo medio marítimo no hay que mezclarlo con el agua dulce. Directamente no habría que ducharse, consultar con, en este caso, con los socorristas o el médico, el dermatólogo. Pero sobre todo no dar sol directo, no bañarse con agua dulce hasta que desaparezca la sensación o el estado de la piel. Y bueno, principalmente este año, como mejora, bueno, nosotros como profesionales, tanto socorristas, policía local, protección civil, el ayuntamiento, año a año hacemos un reciclaje de las especies, de las nuevas técnicas, de las nuevas formas, para intentar mejorar la atención hacia los usuarios, ¿no? Uh-huh.
Doncs també queda dit, i d'altra banda, anunciàvem a l'entradeta d'aquesta entrevista que també s'ha detectat el que és l'anomenat peix aranya. No sé si aquí a Lloret se n'ha detectat algun.
Mira, algunos espontáneos van apareciendo muy, muy, muy esporádicamente. Yo en 10 años que estoy en estas costas, este año es la primera vez que realmente lo han visto. Yo no, personalmente no, pero usuarios que han conocido sí que lo han visto. Y no tenemos que olvidar que es, como has dicho tú, es un pez que vive en la rompiente. Y bueno, tiene un poco de peligrosidad, es termolábil, de su veneno. Pero bueno, en Lloret realmente yo creo que en toda la temporada he tenido una situación que pensaba que podría ser.
Sí, no hem de patir, per aquest anunci, que la gent ara no s'alarmi i es pensi que quan vagi a l'aigua es punxarà els peus. No, en principi poca cosa.
Exacte.
I en termes generals, com està anant la temporada?
Bueno, referente a las medusas y hacer referencia, la temporada en general ha sido bastante buena, dura, un final de julio intenso y un principio de agosto, donde veo que la gente año a año va mejorando, se va informando más, va respetando más, por decirlo de alguna manera, y bueno, ha sido la temporada un poco más llevadera, ¿no? Con sus puntos puntuales, por decirlo de alguna manera, julio y agosto, pero ha sido muy buena temporada.
Uh-huh. Doncs queden pocs dies, no? Però activa fins quan serà a les platges?
Bueno, las playas van cambiando las fechas. Tenemos la suerte aquí en Lloret de Mar que cuidamos nuestras playas y nuestros usuarios. Y nosotros terminamos, todavía nos queda un mes y medio más o menos, un mes. Y bueno, prácticamente no queda nada y vamos cerrando la playa con la entrada del otoño.
Doncs aquests dies encara proactiva a les platges de Lloret, que els banyistes ho aprofitin, perquè a més les temperatures ens conviden moltíssim a anar a banyar-nos. I Joel de Silva, portaveu de Proactiva aquí a Lloret, moltíssimes gràcies per passar per la ràdio, comentar-nos tots aquests detalls, que, insistim, s'ha detectat la presència de meduses, però no hi ha ni bandera groga ni bandera vermella, per tant, el bany és segur, simplement que cal tenir una mica de precaució. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat. La previsió meteorològica.
Ara mateix passen 4 minuts de 9:15 i tornem a contactar amb en Miquel Bernis per saber quina és la previsió del temps. Com dèiem, les temperatures acompanyen força el bany. Veurem si aquesta serà la tònica dels propers dies. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia marcat pels núvols prims. A primeres hores una mica més espessos, a mesura que avanci la jornada s'aniran fent cada cop més trencats. Temps, per tant, estable i calor pràcticament tan intensa com la d'aquest diumenge. Temperatures gairebé tan altes, altre cop màximes al voltant fins i tot dels 30 graus a la mateixa línia de la costa i pujant clarament per sobre d'aquest valor de seguida que ens allunyem de mar. Els dies vinents, però, a poc la situació s'anirà normalitzant. Demà ja començaran a baixar una mica els termòmetres i sobretot a partir de dimecres entrarem en una fase com a mínim de més normalitat, per ser finals d'estiu i per ser inicis de setembre. No és que hi hagi un canvi brusc que ens porti de cop la tardor, però sí que les temperatures baixaran tranquil·lament 3, 4, 5 graus, fet que les normalitzarà per aquesta època de l'any. Això passarà a partir de dimecres. Coincidint amb això, el temps serà una mica més variable. De moment, demà el sol continuarà dominant. Dimecres també, en tot cas de cara a dijous, podem esperar la possibilitat d'alguns xàfecs a la tarda que puntualment afectin la selva marítima, però de moment de possibilitats elevades de pluges no se n'entreveuen al llarg dels pròxims 5 dies. Per tant, situació de molta calor encara en aquest inici de setmana, però amb l'esperança que a partir de dimecres, com a mínim, les temperatures es normalitzaran.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs després de sentir la previsió d'en Miquel Bernis, el que fem és fer un cop d'ull als diaris i a la portada del diari de Girona i del Punt, i veiem dos titulars destacats compartits. D'una banda, un sisme de nivell 3,6 sacseja la Selva. Un terratrèmol fa tremolar pobles de la Selva i també el Gironès. El sisme amb epicentre a Riudarenes va provocar esquerdes en una casa de Sils i un gran ensurt als veïns de la zona, que ha patit 82 moviments en els darrers 27 dies. Diu el diari El Punt que es va notar molt a Sils, Santa Coloma i la resta de la Selva Interior, però també a Blanes i a Girona. I afegim nosaltres que també aquí a Lloret va haver-hi veïns que el van notar. D'altra banda, la notícia que comparteixen aquests dos rotatius és que Maverick Viñales guanya a MotoGP. Primera victòria gironina en la categoria reina. El gironí obté a Silverstone el primer triomf a la categoria reina 5 anys després del debut al Mundial de 125. Recordem que és el primer any que Maverick Viñales és a MotoGP. També en esports, El Punt afegeix que els olímpics Fernando Alarza i Míriam Casillas són campions estatals. Diu, de Rio a Banyoles. Hi ha una petita fotografia amb els dos campions. Més notícies, bateria de titulars al Punt. Un altre èxit massiu del Besalú medieval. Unes 30.000 persones van visitar la localitat garrotxina el cap de setmana. El catamarà d'en Pepe es portarà a Roses el dia 17. El veí de Castellfollit, malalt de càncer, el va fer al seu pati per travessar l'oceà. També explica el Punt que destrossen el radar de Saus Camallera a cops. En plana cultural, el 15è acústica de Figueres arriba als 100.000 espectadors. El Festival Figuerenc tanca una edició carregada d'emocions, sense saber encara si es podrà fer l'any vinent. A la petita imatge que il·lustra aquesta notícia hi apareix Diversiones, que va cloure ahir el festival. I si anem al diari de Girona, veurem que Girona i Santa Coloma arriben a màximes històriques amb 37 graus. Les temperatures baixaran lleugerament, però la calor persistirà tota la setmana. També explica el diari de Girona que el santuari Gaia denuncia la vaca que rie per usar la foto d'un fundador. L'empresa es va publicitar a Facebook amb la imatge. I finalment, un últim titular és que la Fira d'Indians omple beguda, música i balls cubans. Una vintena d'activitats posen el punt final a la 13a edició del festival del municipi empordanès.
A banda d'aquests dos diaris de proximitat, repassem la resta de diaris que tenim al nostre abast. Per exemple, el que titula la portada del diari El Mundo, que assegura que la cúpula de Convergència Democràtica de Catalunya amanyava els contractes i cobrava el 3%. El diari El Periódico parla d'una diada més plural. El diari Avui destaca la diada es projecta. La Razón afirma en primera plana que els tècnics que van triar a Sòria són alts càrrecs del Partit Popular, mentre que El País informa que Sánchez rep el suport per negociar amb Iglesias i Rivera. El diari Ara analitza la guerra pel lloguer i el titular que mana a La Vanguardia és Merkel pateix un revés electoral al seu feu. Per la seva banda, el diari ABC es limita a dir en la seva portada Santa Teresa de Calcuta.
Els diaris parlen de Lloret.
Dir-vos que el tema del dia del diari de Girona és sobre aquest terratrèmol de 3,6 graus. Podeu llegir tota la informació a les seves primeres planes. També El Punt porta aquesta notícia i, tot i que aquests diaris no ho indiquen, hem de dir que hi ha veïns de Lloret que ens han fet ressò a través de les xarxes socials que van notar una mica la tremolor d'aquest terratrèmol aquí a la vila. D'altra banda, El Punt publica una entrevista a plana sencera a l'alcalde Jaume Dulsat, que de fet apareix en una fotografia al balcó del seu despatx davant del passeig marítim. El titular que destaca aquesta notícia és una declaració de l'alcalde que diu que el passeig hauria de ser de vianants. Dolçat ha assumit l'àrea de turisme arran de la dimissió de Joan Gou i, d'altra banda, creu que el passeig no hauria de ser una artèria de pas i que amb la C32 això es podrà canviar. Podeu llegir aquesta entrevista a la pàgina 14 del diari El Punt. I finalment, en esports, avui el suplement l'esportiu del Punt es fa ressò de la victòria del Lloret de futbol. Diu que el Lloret dona la sorpresa en l'estrena a Manresa. Va guanyar per 0-1. Roger Mora va aprofitar un error del porter per fer el gol del triomf. Una notícia que avui tractarem aquí a la ràdio àmpliament en el Lloret esportiu que obre temporada i que d'aquí a uns minuts us ho explicarem.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
El divendres 9 de setembre, vine al Lloret Night Shopping. La festa del comerç al centre de Lloret de Mar. Comerços oberts fins a 1:15 de la nit. Passarel·les de moda, concerts en viu, demostracions de ball, masterclass de pòquer, espais gastronòmics, còctels i moltes ofertes comercials. El divendres 9 de setembre, vine al Lloret Night Shopping, el millor ambient comercial de la Costa Brava. Més info al web lloretdemar.org. Organitza la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament de Lloret. Col·labora l'Associació de Comerciants. Lloret Comerç, tot l'any amb tu.
Bon dia, bona hora.
Camí a 9:15, falten ara 2 minutets, obrim plana esportiva perquè aquest cap de setmana es disputarà el 31 torneig Dona Marinera d'hoquei patins. Una competició que, com és habitual, servirà per fer la presentació oficial de tots els equips del Club Hoquei Lloret.
El primer partit enfrontarà l'equip d'iniciació contra el Club Patí Tordera. Els altres equips convidats al certamen són el Blanes Atlètic, el Malgrat i el Vilassar. Diumenge 11 de setembre, a partir d'1:15 del vespre, tindrà lloc la presentació en públic de tots els equips. Els actes es clouran amb la disputa de la final del torneig, que serà a partir de 2:15 del vespre. I competiran el primer equip del Club Hoquei Lloret i el Tordera.
Doncs el que fem és, a pocs dies perquè els estics comencin a sonar al pavelló, saludem al president de l'entitat, Joshua Pérez. Bon dia.
Bon dia.
Tot a punt ja per aquest torneig?
Sí, ja el tenim tot embastat i amb ganes ja de començar la temporada i començar a veure tots els equips, tota la base, i el primer equip ja l'hem vist a la Lliga Catalana. I bé, comencem per una temporada més amb molta il·lusió.
Com es presenta el torneig? Què ens pots avançar?
Bueno, el torneig ja va uns anys cap aquí, però serveix perquè tots els equips de la base facin el seu primer partit. Els comencem a veure tots plegats i bé, i després el primer equip pues, fa el torneig aquest any. Hem tornat a fer només final. Els últims anys havíem fet semifinals i final, però la verga, la Lliga Catalana, que abans no existia, doncs, ho hem acortat per quadrar-ho tot més.
Uh-huh. quin nivell creus que s'hi exhibirà?
Bueno, doncs el nivell d'una setmana d'entrenos a la base i el primer equip doncs, ja més rodat i amb l'experiència dels partits de Lliga Catalana doncs esperem que faci un bon partit i s'emporti el torneig.
Sol ser, diríem, un èxit, sol funcionar molt bé aquest torneig que ja porta 31 edicions.
Bueno, ha tingut diferents formats en aquests 31 anys, però sí, bueno, és un moment d'il·lusió, no?, de començar a arrencar la temporada i sempre pues, hi ha la participació de, pues, clar, de tots els equips de la casa i després pues, els convidats que venen a jugar al partit i és un bon moment, no?, és un moment que fa il·lusió, pues, és el que arrenca la temporada.
Comentaves que el primer equip ja l'hem pogut veure jugant a la Lliga Catalana. Recorda'ns com funciona la Lliga Catalana i explica'ns com està anant pel Lloret.
Bueno, el Lloret ja hem jugat els 3 partits de la primera fase. Llavors hi havia 4 grups, 2 classificats per grup que anaven a quarts de final i llavors una final de 4. Bé, nosaltres hem quedat últims de grup. El primer partit el vam jugar només en una setmana d'entreno. Crec que les sensacions són correctes. Tenim un equip que encara pues, s'ha d'acoplar. Ja sabem que amb la Sant Jordi Carbó i en Xavi Crespo pues, ha quedat un buit que s'ha d'omplir amb els nanos de la casa que crec que estan demostrant pues, que tindran el seu lloc i poc a poc acoplant-se ben fet. Un partit, anat a Reus, pista molt difícil, el Reus que lluitarà segur per Roque Lliga, amb un resultat de 5-2 allà, 3-0 a Caldes i 2-4 a Lleida, aquí, perdó, a casa amb en Lleida. Però ja et dic, al final, en aquest torneig, nosaltres hem agafat com ho que era per temporada, som un equip que lluitarem per no baixar i la nostra lliga part important comença el 24 de setembre.
El 24 de setembre hi ha el calendari ja, no? Contra qui serà?
El primer partit el tenim a Igualada. Igualada. I el segon partit el tenim a casa contra l'Alcobendas, un dels rivals directes.
És un bon inici, per tant?
Bueno, a veure, un i dolent. Hem d'intentar aconseguir punts, sobretot amb els rivals més directes pues, no fallar i bueno, agafant confiança de cares a l'objectiu que clarament és la salvació.
Doncs esperem que s'assoleixi aquest objectiu, però de moment que vagi molt bé el torneig d'Ona Marinera d'aquest cap de setmana, que el Lloret doncs, pugui anar creixent de mica en mica amb aquests partits amistosos i a veure si s'endú aquest trofeu a casa amb aquest dia de presentació que és tan important pel club. Joshua Pérez, president de l'entitat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i anirem parlant.
Gràcies a vosaltres.
Al Facebook de Nova Ràdio Lloret ja som més de 6.000 seguidors. Tota l'actualitat de Lloret també a les xarxes. Moltes gràcies per seguir-nos.
Munta-t'ho bé i passa pel Facebook de la Ràdio de Lloret de Mar.
I recorda, comenta, fes m'agrada i comparteix. Nova Ràdio Lloret, més de 6.000 seguidors. A Facebook.
Bon dia, bona hora.
Ara queden 11 minutets i seran les 9 del matí. A només 6 dies per l'11 de setembre, l'Ajuntament ha començat a repartir senyeres aquí a Lloret per guarnir la vila amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Com cada any, les banderes es donen de manera gratuïta als veïns que acreditin la residència al municipi.
Per obtenir la senyera cal adreçar-se a l'edifici de Can Saragossa. L'horari de recollida és de dilluns a diumenge als matins, de 10 a 2 quarts d'una del migdia i a les tardes de 2 quarts de 6 a les 7. Cal tenir en compte que el nombre de senyeres és limitat.
Saludem el regidor de Cultura, Albert Robert, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Recordi'ns per què any a any es reparteixen senyeres per l'11 de setembre.
Bé, el fet de repartir una senyera, de repartir senyeres cada any l'11 de setembre, al final és un tema que des de l'Ajuntament es va decidir un dia doncs, poder donar aquesta possibilitat de tenir una senyera cada veí del nostre municipi, perquè si el dia 11 pugui estar tot el poble, tot el municipi ple de senyers en els balcons de les cases on vivim, no? I al final, doncs, vam creure. Es va creure oportú en aquell moment fer un acte d'aquest de repartir gratuïtament senyeres a tot aquell que ho vulgui.
I sol tenir demanda? Sol haver-hi molta gent que ve a demanar una senyera?
Sí, Déu-n'hi-do. Jo porto... L'any passat va ser el primer cop que ho vam fer, estant jo com a regidor de cultura, i em va sorprendre bastant perquè no, ja, el que vaig detectar poder és que la gent no sabia on s'havia d'anar a buscar, que cal recordar que és a Can Saragossa, com molt bé heu dit, però tot i així alguna persona que em va aturar, em va conèixer, em va dir, escolta, Albert, el tema de la senyera, i jo també els explicava, i anaven supercontents, sobretot gent més gran, no? Supercontents a buscar a Can Saragossa la senyera, o si inclús alguna persona que coneixia que tenia algun problema ja més de mobilitat, que li costava poder una mica més acostar-se fins a Can Saragossa, van fer els moviments suficients i necessaris per deixar la senyera, un tros de senyera per ella, per aquesta persona, a l'Oia, no? I van a recollir aquí l'Ajuntament, i fantàstic. O sigui, sí que tenim demanda, no és aquella demanda de quedar-nos sense senyeres en 2 hores, no és com una venda d'entrades d'un concert o dos, però sí, hi ha demanda i estem contents, i per això seguim una mica aquesta tradició ja de repartir senyeres prèvia a uns dies abans del dia 11 de setembre.
Tenim entès, però, que a les persones que la van recollir l'any passat se'ls demana que aquest any no en recullin, no?
Sí, en principi ho fem així perquè, com que és un tros de tela, en principi això ja aguanta uns anys. Si algú ha perdut, si algú va venir l'any passat i ho va perdre, no es quedarà sense. Se'ls donarà senyera segur, però vaja, sempre ho fem una mica per mantenir una mica l'ordre. Aquelles persones que no hagin vingut a recollir-ho mai tinguin aquesta prioritat de poder agafar la senyera, però estigui tranquil tota aquella persona que si tingut una senyera que la vagi ben a recollir l'any passat o l'altre i s'hagi quedat sense, que no pateixi, que segur que trobarem una solució i se'ls hi farà. Tant hi podrà una senyera.
I senzillament, insistir, és venir a Can Saragossa amb el document d'identitat i se'ls entregarà la senyera.
Correcte, efectivament. És anar allà amb el DNI i ja es comprova que, primer es comprova que no es va donar l'any passat, segon es comprova que el país resident de Lloret és una lloretenca més, i se'ls hi fa entregar aquesta senyera. Torno a repetir, que si algú que va venir l'any passat que senyera o se li va espatllar, allà espatllar, se li va trencar o se la va perdre o algun problema, quan vagi a Can Saragossa que ho diguin, que segurament no hi haurà cap inconvenient, i en tot cas ja trobaríem una solució seguríssima. Això no hem de dubtar.
I regidor, per acabar, convidi a la població a participar de l'11 de setembre, aquest diumenge.
Sí, ja, vaja, al final és un tema... Jo soc de les persones que a mi m'agrada que cadascú sigui responsable i sigui tingui la iniciativa de prendre la decisió en els actes que vulguin a cadascú. Però és cert que l'11 de setembre és un dia important per tots aquests catalans que un dia van perdre una batalla, al final estem celebrant una derrota, però és el dia que nosaltres vam deixar de perdre una mica una identitat que hem seguit lluitant i treballant, i amb aquests 11 de setembre el que fem justament és reivindicar aquest catalanisme, aquest sentiment, aquestes idees diferents que tenim poder de els altres, no? És un tema identitari, és un tema de catalanisme pur. Jo entenc que al final cadascú ha de prendre les decisions. Jo els convido a tots a venir a fer els actes que es fan a l'Ajuntament, i si no, inclús també anar a Salt, en aquest cas, que és on es fa l'acte que organitza l'any.
Doncs aprofitem per explicar des de la ràdio que farem, com sempre, una programació especial al matí de l'11 de setembre amb motiu dels actes que s'organitzen aquí a Lloret. I res més, regidor, agrair-li que ens hagi atès per comentar als nostres oients que es poden anar a recollir senyeres a Can Saragossa i desitjar-li també molt bon dia. Albert Robert, bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora.
Queden ara 5 minuts per les 9 i us volíem recordar també que Lloret acollirà la primera edició de The Picasso Run aquest divendres. L'objectiu de la cursa no és guanyar, sinó passar una bona estona i quedar com més acolorit millor.
I és que la gràcia de la prova és que els participants se trobaran 4 punts on se'ls llançarà una pols de colors per sobre que els deixarà pintats de cap a peus. Ho ha explicat l'impulsor, l'atleta lloretenc Àngel Mollera, que ha afegit que tot plegat s'acompanyarà de música.
És una cursa que barreja colors, música, on troben els participants 4 punts de colors. La gent pot anar corrent, caminant, pot anar en cotxets, pot anar amb el gos, pot anar com vulgui. La veritat que no és una cursa competitiva. L'únic requisit que hi ha és que tothom vingui de blanc i que tinguin ganes de passar-s'ho el més bé possible.
El recorregut tindrà sortida i arribada a la plaça Pere Torrent, passant per la Riera i el Passeig. Seran 2,5 quilòmetres que, segons Mollera, seran aptes per tothom, tant si es volen fer corrent com caminant.
És un circuit d'uns 2,5 quilòmetres, o sigui, molt apte per tothom, no fa falta que hagis entrenat, i jo trobo que era això, no? El que buscava més que fos un circuit molt potent, molt interessant, molt maco, i a part que també sigui apte per tots els públics, que potser si fas un recorregut de 5 quilòmetres la gent doncs ha d'entrenar perquè bueno, no és el mateix, i com t'he dit, no? Al final també pots fer-ho caminant.
Lloret ja va acollir una cursa amb aquest format, però aquest cop serà la primera vegada que es fa sota la marca de Picasso Run, que també va organitzar una cursa a Tossa aquest estiu. A la d'aquest divendres, a Lloret, s'hi espera una elevada participació, ja que encara hi haurà força turistes a la destinació, i a més, la prova coincideix amb el dia de la Lloret Night Shopping.
500, 600 participants, com la Night Trail, crec que seria molt interessant i que estaria molt bé. També és un cap de setmana que hi ha força gent a Lloret, bastant estranger, i bueno, la veritat que almenys els que siguem, doncs, que ho podem organitzar tot el bé possible, tenim moltes ganes, i si arribem als 800-900 participants, doncs seria un èxit, no? També coincideix amb la Night Shopping.
Els participants han de vestir-se totalment de blanc i s'hauran de protegir els ulls amb les ulleres de sol que els regalarà l'organització en el kit del corredor. Un kit que inclou també una cinta pel cap i el dorsal, i que es pot recollir a la plaça Pere Torrent els 3 dies previs a la prova. Les inscripcions ja estan obertes al preu de 6 euros al puntet, a les pistes d'atletisme o a la botiga Level Play al carrer Torrentó. Cal afegir que pels nens de 0 a 4 anys l'activitat és gratuïta.
La cursa es disputarà aquest divendres 9 de setembre a partir de les 5 de la tarda, i en acabat començarà, com dèiem, el Lloret Night Shopping.
Queda un minut i mig per arribar a les 9, i abans d'acomiadar-nos volem explicar-vos, ja us hem avançat abans, que avui comença una nova temporada del Lloret Esportiu. Tenim aquí amb Moisés García. Molt bon dia, Moisés.
Molt bon dia.
Què heu preparat per aquest primer programa de la temporada?
Doncs ahir es va obrir la temporada de la Primera Catalana. El club de futbol Lloret va guanyar 0-1 a Manresa. Avui parlarem, destacarem aquest resultat, parlarem amb l'entrenador, amb Edu Urdiales. També explicarem que Jordi Carbono continuarà aquesta temporada al club hoquei Lloret. L'entrevistarem en directe. Parlarem dels últims resultats de la Lliga de Rem, amb una membre de Santa Cristina i un membre de Pescadors, i acabarem parlant del casal d'estiu que ha fet el Bàsquet Lloret.
Doncs tot això ara a partir de les 9, és a dir, un minutet. Molt bon resultat, no?, del futbol, així a grans titulars.
Home, doncs la veritat és que sí, i més que res perquè trenca aquesta maledicció particular que teníem la primera jornada. Feia molts anys que el Lloret no guanyava la primera jornada de competició, i fer-ho al camp del Manresa, un gran resultat. Segur que està molt, molt content Edu Urdiales.
Doncs ens alegrem i els felicitem. Fins ara, Moisés.
Fins ara.
I res, 15 segons per les 9. Moltíssimes gràcies a tots i el Bon Dia Bona Hora torna demà a les 8 en punt. Que passeu molt bon dia.
Bon dia, bona hora.